L'Observatori. Un tros de ciència a Ràdio 4. Anna Banyeres.
Bona tarda, benvinguts un dia més a una nova edició de l'Observatori. I avui el nostre temps ens permetrà acostar-nos a alguns dels darrers estudis i treballs de recerca que s'estan treballant, però també ens permetrà conèixer resultats, a banda d'iniciatives que busquen contribuir a fer créixer i millorar la investigació. Comencem.
L'Observatori a Ràdio 4.
I comencem parlant de la salut de les persones relacionada amb el medi ambient. El moviment contra la incineració a Uniland de Santa Margarida i els Monjos a l'Alt Penedès ha denunciat públicament un increment de risc de patir càncer de colon entre la població propera a les fàbriques de ciment. La plataforma veïnal basa la seva alerta en un estudi publicat per l'Institut de Salut de la Universitat Carlos III de Madrid, on asseguren que hi ha més casos de càncer de colon entre les persones que resideixen prop de cimenteres i fàbriques de calç, guix i òxid de magnesi. Al mateix temps, l'estudi, elaborat entre els anys 97 i 2006, destaca un excés de risc de patir càncer de mama entre la població propera a la fàbrica d'Uniland de Santa Margarida i els Monjos, actualment Portland Valderribas. Segons la documentació facilitada pel moviment contra la incineració a Uniland, es tracta del primer estudi científic sobre els perjudicis de la producció de ciment avalat internacionalment. Es tracta d'una investigació que avalua el risc relatiu de mort per càncer en una zona de 5 quilòmetres al voltant de les instal·lacions cimenteres, però també analitza la població resident en un radi de 50 quilòmetres de les fàbriques. En aquest sentit, analitza l'impacte sobre la salut de les emissions de metalls, dioxines, benzè i bifenil policlorat. Des de la plataforma veïnal destaquen que l'estudi conclou que aquesta és una situació difícil de controlar per molts filtres que es disposin perquè els contaminants són directes, però també indirectes. Mercè Mestres és la portaveu del moviment.
El que sí que sabem, i això no ho diem nosaltres, això està constatat, és que per molts filtres que hi posin, en aquests moments no hi ha tecnologia possible que ens salvi de les nanopartícules que surten i que, per tant, són les dioxines, els furans, que després nosaltres això van a parar al terra, passa la cadena tròfica, és a dir, el terra ens ho mengem, queda amb nosaltres, les dones tenim, doncs, on hi ha les matèria grassa del nostre cos i no s'acumulen, sobretot les dioxines, per tant, hi ha un risc important.
La plataforma també alerta que aquest estudi analitza un període previ a la combustió de residus que actualment també realitza la fàbrica de Santa Margarida i els Monjos, procés que també va ser analitzat per un altre estudi de la Universitat Carlos III. Donada la contaminació que anteriorment ja havien denunciat pel que fa a la incineració de residus i tenint en compte el nou estudi, Mestres exigeix un canvi en el sistema de funcionament de la cimentera que hi ha a la comarca de l'Alt Penedès i insta l'administració a actuar-hi. I ara continuem parlant de salut.
L'Observatori. La ciència té vida. A Ràdio 4.
Salut i recerca, perquè l'ictus és una malaltia que té un gran impacte social. A Catalunya és la primera causa de mortalitat entre les dones, la tercera entre els homes i la primera causa de discapacitat. El 85% dels ictus són causats per l'obstrucció d'una artèria, el 15% restant per una hemorràgia cerebral. Catalunya compta amb una de les xarxes d'atenció als pacients amb ictus en fase aguda més avançades del món. El sistema Teleictus coordina 12 hospitals terciaris, comarcals i de referència amb els professionals del sistema d'emergències mèdiques per poder atendre les més de 13.000 persones que pateixen un ictus anualment. Els hospitals Vall d'Hebron, Clínic Bellvitge i Germans Trias han culminat un assaig clínic que ha demostrat l'eficàcia d'una tècnica per desobstruir els coàguls formats en artèries cerebrals mitjançant la introducció de microcatèters. Els resultats de l'estudi Revascat, publicats al New England Journal of Medicine, són una revolució perquè obren una nova etapa en el tractament. I és que parlem de la demostració que els pacients d'ictus que se sotmeten a una intervenció mitjançant un microcatèter per desobstruir el coàgul format a la seva artèria multipliquen per 4 les possibilitats de recuperar la capacitat per fer les activitats bàsiques. A més, redueixen en més de la meitat la mida final de l'infart cerebral. En definitiva, tenen una millor qualitat de vida després de l'ensurt. El director clínic de Neurociències de l'Hospital Germans Trias, Antoni Dávalos, un dels autors de l'assaig clínic, afirma que els resultats obtinguts obren una nova etapa en el tractament dels malalts amb ictus isquèmic.
Molt important aquesta escala, el Bartel Index, que és l'escala que valora la capacitat de realitzar d'una manera independent les activitats bàsiques de la vida diària, vestir-se, rentar-se, menjar, anar al lavabo, sortir del llit, sentar-se en una cadira. Fixi's, hem multiplicat per més de 4 vegades les possibilitats de que el malalt aconsegueixi aquesta capacitat de tenir cura de si mateix amb les activitats bàsiques.
La doctora de Miquel, responsable de neuroradiologia vascular intervencionista de Bellvitge i, per tant, una de les especialistes que du a terme aquesta intervenció per reobrir les artèries obstruïdes, diu que els resultats són tan espectaculars que fins i tot sembla impossible que calgui l'estudi per demostrar-ho.
I quan jo vaig començar a fer trombectomies, quan vam començar a destapar les artèries i de vegades a la pròpia taula vam veure que el malalt, que havia vingut hemiplègic o afàsic, que vol dir sense poder parlar, a la mateixa taula parlava. És com, si no és impossible. O sigui, m'és igual aixecar-me a les 3 del matí. Perquè val la pena, perquè aquest tio, ei, és bestial. Llavors, quan es va començar a plantejar l'estudi, inclús et costava pensar, hem de fer un estudi de veritat? O sigui, que és el que has preguntat, no?
De Miquel explica que en els casos d'ictus hi ha una part del cervell que deixa de rebre flux sanguini. Això provoca que les neurones del cervell es morin a un ritme de 2 milions cada minut. En molts casos, la demanda de sang pel cervell és atesa per altres artèries secundàries que mantenen el cervell viu un temps. Llavors, si s'aconsegueix desfer el coàgul i reobrir el rec, els danys poden ser mínims. Si, per contra, quan arriba el pacient, la part del cervell afectada ja s'ha mort, no es pot fer res. El protocol estableix que s'ha de fer un TAC per valorar l'estat del cervell en cas d'ictus. Si la part del cervell afectada per aquest infart encara presenta activitat, cal intervenir. Fins ara, el tractament consistia en l'administració de medicaments que desfeien el coàgul, però en segons quins casos no funcionen perquè el coàgul és massa dens o no poden administrar-se per contraindicacions. Llavors, aquesta cirurgia, altament complexa, resulta molt indicada.
Bé, el titular potser és que els resultats de l'estudi Revascat obren una nova etapa en el tractament dels malalts amb un ictus isquèmic. Jo diria que són una autèntica revolució amb el tractament de l'ictus isquèmic. Després veuran els resultats. Jo crec que no estem davant d'un avenç, estem davant d'una autèntica revolució, perquè el pronòstic dels nostres malalts canviarà d'una manera radical i, a més, això exigirà una sèrie de canvis amb la nostra estructura sanitària, amb la manera de treballar que, afortunadament, aquí a Catalunya tenim ben desenvolupada, però que probablement en altres comunitats o en altres països doncs exigirà un esforç suplementari.
Entre novembre de 2012 i desembre de 2014, fins a 200 pacients catalans han participat en aquest treball d'investigació i la meitat que ha estat intervinguda amb microcatèters ha vist com es recuperava amb menys seqüeles. Els professionals sanitaris, però, reiteren als ciutadans que cal que truquin al 112 de seguida que no tinguin algun dels seus familiars símptomes compatibles amb un ictus. El millor que poden fer és deixar que una ambulància del SEM vingui a recollir-lo i el porti al centre mèdic pertinent en cada cas. I ara canviem de qüestió.
L'Observatori, a Ràdio 4, posa el coneixement al teu abast.
Els nadons fan servir diferents mecanismes per entendre les persones del seu voltant i aprendre a parlar. Un equip de la Universitat de Barcelona ha identificat una de les maneres que utilitzen per aprendre dues llengües sense esforç aparent: la lectura dels llavis. Però segons aquest estudi, existeixen diferències entre els nadons d'entorn bilingüe i d'entorn monolingüe. L'estudi el signen Ferran Pons i Laura Bosch, que són professors del Departament de Psicologia Bàsica de la Facultat de Psicologia i també són de l'Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta. Doctor Ferran Pons, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els nadons aprenen a parlar no només escoltant sons, sinó també llegint els llavis?
Bé, aviam, una cosa important és que quan aprenem el llenguatge hem de tenir en compte que el llenguatge no només és auditiu, sinó que també té un component visual. El cas, doncs, que nosaltres quan estem escoltant el llenguatge el puguem entendre no significa, doncs, que ens basem única i exclusivament en la part auditiva. És a dir, de fet, nosaltres, igual que, doncs, que els nadons, podem utilitzar moltes altres pistes, diguem que serien en aquest cas les pistes visuals o les pistes, doncs, que podem trobar a la boca de la persona que ens està parlant.
Potser hi ha la sensació entre la ciutadania que els nadons, quan miren en les persones que els parlen, miren directament als ulls, i pel que estem comprovant, a banda dels ulls, també estan mirant els llavis.
Sí, aviam, una cosa interessant és que, aviam, el nostre estudi, doncs, és un estudi fet amb nadons bilingües, però originalment un estudi, doncs, que es va realitzar als Estats Units, que es feia, doncs, amb nadons doncs, que estaven en entorns doncs, monolingües, només aprenent doncs, la llengua. El que es va veure és que és això, que els nadons miren molt als ulls, perquè de fet als ulls és on hi ha la part més comunicativa, més d'intenció, més d'emoció, però llavors hi ha moments puntuals en els quals doncs, els nadons fixen més el temps en la boca. I quins són aquests moments? Doncs en el cas d'un nen que està aprenent una única llengua, és en el moment en què comença a anar a balbotejar, és a dir, comença a anar a produir aquests sons. Per tant, per produir una sèrie de sons, el que hauria d'agafar és doncs, el meu model, és a dir, poder imitar doncs, el que és en aquest cas en el cuidador. Llavors, el que s'observava és que al voltant dels 8 mesos d'edat, nadons d'entorn monolingüe, aprenent una única llengua, en aquest moment deixaven de mirar els ulls i anaven a mirar la boca. I això es va relacionar justament amb l'explosió aquesta, doncs, de que és quan comencen ja a dir d'alguna manera les primeres síl·labes, val? Perquè és molt important, doncs, si va, doncs, saber que es fa amb la boca tancada, produeix, etc. Mm-hmm. Llavors, el que vam fer nosaltres és veure, doncs, aviam, que clar, en un entorn monolingüe no hi ha uns requeriments doncs com el que ens podia trobar un nadó en un entorn bilingüe, és a dir, persones parlant amb diferents llengües i doncs saber en quin cas doncs, cada persona parla amb quina llengua. Llavors l'interessant era veure una miqueta doncs, això, què passava doncs, quan un nadó, és molt important saber doncs, quan un nadó neix, no saben si estan enfront una llengua, dues llengües, tres llengües. Llavors clar, ells han d'utilitzar tots els recursos que tenen doncs, al seu abast, doncs, per poder dir, mira, doncs, potser és una llengua, potser el meu pare parla una llengua, la meva mare parla amb una altra, o la meva mare parla amb les dues, depèn. Llavors, és utilitzar tots els recursos que té doncs, per poder doncs, utilitzar això.
I la conclusió a la que s'arriba és que el període de temps en el que es dedica la mirada d'aquest nadó en els llavis, en el cas de l'entorn bilingüe, és un període més llarg que en el cas dels nadons amb entorn monolingüe.
Sí, exactament, exactament. O sigui, el que vam observar és que primer de tot, els 4 mesos, és a dir, nosaltres el nostre estudi doncs, ha estat fent durant el primer any de vida, i el que es ve és doncs, que als 4 mesos, els nadons d'entorn monolingüe, perquè nosaltres vam comparar també aquí nadons d'entorn doncs, monolingüe, nadons doncs, que només o els seus pares o cuidadors i tot l'entorn eren o bé català o bé castellà, i nadons doncs, català-castellà. Llavors el que veiem és que quan els nens només estaven doncs, exposats a un entorn d'una única llengua, als 4 mesos miraven molt més temps als ulls que en comparació a la boca. És a dir, tampoc és que sempre mirin els ulls, sempre mirin la boca, és una mica doncs, que van alternant. Però als 4 mesos doncs, hi havia una gran preferència doncs, pels ulls. Ara bé, en el moment en què posàvem doncs, un nadó, observàvem un nadó en qual el seu entorn era doncs, català i castellà, què veiem? Doncs que aquests nadons ja deixaven de mirar tant els ulls i estaven molta més estona doncs, mirant a la boca. I això doncs, era una cosa que començava als 4 mesos, però que hem anat veient doncs, que va perdurant doncs, durant diguem, el primer any de vida i fins i tot ara nous estudis ens indiquen que fins i tot una mica més tard. És a dir, que pel fet d'estar exposats a dues llengües, a tota la complexitat que pot implicar doncs, que se t'acosti algú parlant en una llengua que desconeguda per tu, que encara estàs doncs, aprenent, primer has de saber, doncs, necessito informació per saber quina és la llengua que m'estan parlant, com la puc doncs, estar aprenent, és una, és dues... Llavors, el que veiem és això, que ells, d'alguna manera, deixen de mirar tant els ulls per poder doncs, desencriptar, d'alguna manera, doncs, aquesta informació doncs, més complexa que reben i s'entra molt més en la boca.
I així poder diferenciar i establir doncs, si hi ha una o dues llengües al seu voltant. De totes maneres, doctor Pons, arribar a aquesta observació i a aquestes conclusions suposa haver passat per un treball més pràctic, si podem dir-ho d'aquesta manera, justament amb aquests nadons. Com s'ha fet?
Mira, el que nosaltres vam fer és nosaltres tenim doncs, un centre de recerca en el qual doncs, tenim diferents doncs, equips. En aquest doncs, estudi vam utilitzar el que és un eye tracker, que és un aparell doncs, que ens permet seguir el seguiment de la mirada del nadó, és a dir, on estan mirant els nadons. I el que fem és això, doncs, vam utilitzar al voltant de 200 nadons, és a dir, una mostra molt, molt gran. I el que fèiem és això, doncs, se'ls presentava doncs, la cara doncs, d'una persona, d'una noia doncs, parlant, com explicant un conte, i doncs, sigui amb una llengua, sigui amb una altra, és a dir, diferents doncs, versions, i el que senzillament doncs, observava més a on els nadons prestaven atenció. Vale? Això també s'ha fet en adults, i els adults, doncs, davant d'aquests doncs, aquest tipus d'estímuls, els adults mirem molt més els ulls, val? I el que vam veure, a més això, doncs els nadons d'entorn monolingüe, com et dic, doncs, miraven doncs, més els ulls, mentre que els nadons bilingües, que és el que dic, és exactament igual, a més no tenien instruccions perquè evidentment són nadons, no. No els deien mira o no, o sigui, ells ens deien, davant de la mateixa persona, ells ens deien doncs, on preferien mirar. I el xulo era això, o sigui, la diferència doncs, que teníem entre un grup de nadons i l'altre era que uns estaven exposats a dues llengües i l'altre estaven exposat a un. Per la resta, doncs, estaven molt balancejats. O sigui, nens, nenes, edats, entorn socioeconòmic, és a dir, vam intentar doncs, aïllar el que seria doncs, la variable important, que seria això, una o dues llengües. Llavors, un cop allà, és el nadó el que decideix mirar, no mirar o mirar el nas, per entendre'ns. Llavors, el que veiem és això, doncs, que posem un nadó doncs, bilingüe i veiem doncs, que clarament, veiem doncs, nosaltres això, fem el seguiment de mirada i veiem que els nadons bilingües miraven a la boca i a la boca i a la boca, a la boca, anaven mirant els ulls de tant en quant, vale? Però tenien doncs, com un patró molt fixe, com d'alguna manera per que ens semblava indicar això, que estaven doncs, d'alguna manera processant, dient, a veure, això què és? És el que em parla la meva mare? És el que em parla el meu pare? O és el que em parla la iaia? És a dir, d'alguna manera ells també s'han de fer doncs, una abstracció doncs, del que estan rebent.
Tot un procés que, sens dubte, és una conclusió de present. Si mirem més a mig llarg termini, quina utilitat, quin benefici podem obtenir d'aquest estudi?
Bé, aviam, els beneficis a nivell pràctic directe no estan, perquè realment el que ens està dient d'alguna manera, els nadons, d'alguna manera, com dic, no tenien cap tipus d'instruccions. I ells mateixos el que ens estan dient a la seva manera és com s'aprenen les llengües, entens? És a dir, ningú els ha dit a aquests nadons, per aprendre una llengua millor, mira més o menys a la boca o tal. Llavors el que s'està descobrint d'alguna manera és un nadó que està aprenent dues llengües, doncs quines són les estratègies que ell utilitza, quins són doncs, el que fa doncs, per poder, de fet, ja se sap, doncs, aprendre dues llengües perfectament, sense cap tipus de dificultat. Llavors, clar, si aquest nadó, que no li estem preguntant directament, però ja ens està dient, senyors, a la boca hi ha molta informació i visualment jo puc extreure molta informació d'aquí, el que ens està dient una miqueta és que avui en dia, més o menys, doncs, ja hi ha la tendència aquesta, però de veure que quan nosaltres estem aprenent doncs, noves llengües, ja sigui d'adults o ja sigui doncs, de nens o el que sigui, és molt important tenir doncs, el nostre interlocutor cara a cara. Per exemple, ara per telèfon, doncs, si estem parlant per telèfon, doncs, la comunicació tot i que pot ser fluida, potser canviant de llengua i fent amb una llengua doncs, que no sigui la nostra materna, si ens poséssim a parlar en anglès, seria més difícil si només tinguéssim aquesta part auditiva. Mm-hmm. Llavors, en fases aquestes doncs, d'aprenentatge o d'adquisició del llenguatge, el que es veu és que realment la part visual de la parla és molt, molt important. I els nadons doncs, que estan en aquests entorns bilingües ens ho estan, doncs, d'alguna manera, doncs, remarcant. És a dir, ojo, que mentre aprenem el llenguatge, mentre estic adquirint doncs, les llengües, hi ha molta informació que no només és auditiva, és acústica, sinó hi ha molta informació del que seria doncs, els gestos, doncs, els gestos de la boca, els llavis, com es produeixen els sons, etcètera, etcètera.
Doctor Pons, aquest estudi ha tingut una recerca continuada. Vostè parlava del primer any d'aquest nadó, que és una mica aquesta evolució del seu llenguatge, però també ha tingut una continuïtat en altres aspectes també relacionats amb el llenguatge. Vostè parlava dels entorns bilingüe, català-castellà, amb l'entorn monolingüe, però també sabem que s'ha treballat amb altres llengües que poden ser semblants o poden ser molt diferents.
Sí, exacte, ara mateix és això. Sabíem, nosaltres sempre doncs, anem fent estudis i anem veient quins són els possibles factors doncs, que intervenen. Llavors, una de les coses doncs, que vam anar veient és que, evidentment, català i castellà doncs, són molt similars, és a dir, qualsevol persona que no conegui aquestes dues llengües els hi costarà diferenciar-les. I el que també volíem veure si era més un patró doncs, de qualsevol entorn doncs, bilingüe o si es donés el cas doncs, d'un nen doncs, que estigués aprenent dues llengües totalment diferents, imagina-nos doncs, que doncs, català-japonès o català-xinès, doncs si aquest nen realment necessitaria doncs, tant el suport aquest extra visual doncs, que el que seria doncs, un nadó doncs, català-castellà. Justament això és per ajustar-se a les necessitats doncs, que, d'aquest input, d'aquesta informació doncs, que rep. Aquests estudis doncs, els estem fent doncs, mica en mica, perquè com t'he comentat o com comento, treballar amb nadons és doncs, necessitem doncs, l'ajuda de totes les famílies, han de desplaçar-se fins aquí, és un treball molt lent, els nadons no sempre volen col·laborar, no és... llavors doncs, això suposa doncs, que els estudis nostres doncs, van doncs, mica en mica. Llavors, a l'estudi aquest que estem fent, de moment doncs, sembla ser doncs, que els nadons de llengües més similars, com seria el català-castellà, doncs, utilitzen molt més aquesta informació extra de la boca que els altres, però de moment són projectes doncs, que, com estic dient, estem ara doncs, duent a terme i ens falta doncs, completar la mostra, doncs, tenir suficientment bebès, tenir tot més variables controlades, per tant és un procés doncs, que és lent, però més val d'anar lent i segur i obtenir doncs, dades que siguin més creients i que ens en puguem fiar més.
Clar, perquè a més dels nadons, que són molt necessaris, i el suport de les famílies, també s'ha de contemplar altres variables més enllà del que és estrictament el llenguatge oral, que és tot l'entorn emocional i variables més socials, no?
Sí, sí, clar. A més és això, que quan un comença un estudi, doncs potser té una idea molt, molt clara del que explora, però els factors no sempre es poden aïllar. Llavors, clar, si jo estic estudiant doncs, el llenguatge i si estan atenent més o menys a la boca o als ulls, això també implica doncs, altres processos doncs, més emocionals o més comunicatius, perquè si nosaltres els adults mirem més estona als ulls és perquè en els ulls doncs, hi ha les variables més comunicatives, més d'intenció, doncs, d'emoció. Llavors, clar, això també portava doncs, la pregunta de dir si els nadons aquests estan perdent doncs, aquesta informació d'alguna manera dels ulls, això pot doncs, comportar, no a nivell patològic, però sí que podria potser doncs, comportar un desenvolupament diferent que el que seria un nadó doncs, d'única llengua a nivell comunicatiu. I són, és una altra doncs, sèrie doncs, d'estudis que tenim, doncs, mesurant una miqueta això, si els nadons que miren més a la boca per una raó o per una altra, doncs són nadons potser doncs, que tenen doncs, uns valors doncs, menys comunicatius doncs, en alguns tests doncs, psicomètrics o si de fet senzillament doncs, és mira, una variable contínua i es van doncs, adaptant als ulls, a la boca i ja van buscant altres doncs, factors o altres pistes externes.
Doctor Ferran Pons, professor del Departament de Psicologia Bàsica de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i també de l'Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta. Moltíssimes gràcies per haver estat avui a l'Observatori aquí a Ràdio 4 i explicar-nos els detalls, l'entramat d'aquest treball, que com podíem escoltar continua i continuarà doncs, durant un temps perquè realment és un treball de recerca llarg i important.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès i gràcies per tot.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
L'Observatori, ciència i tecnologia a Ràdio 4.
Arribem al final de l'Observatori, un temps i un espai que sabeu que té com a objectiu fer difusió de la recerca que es fa a casa nostra a través de la conversa amb els investigadors per conèixer sobre la nostra salut i la del medi ambient i així després poder actuar. Abans, però, d'acabar, volem parlar d'un altre tipus de difusió perquè hem conegut que en Carlos Romero, un enginyer de telecomunicacions de 43 anys, està determinat a travessar nedant l'estret de Gibraltar al setembre d'aquest any per donar suport a la recerca en càncer i metàstasi de l'Institut de Recerca Biomèdica, l'IRB Barcelona. Són 14,4 quilòmetres els que separen Europa d'Àfrica, però per les fortes corrents això significa nedar uns 18 quilòmetres. La decisió d'en Carlos Romero respon a que molta gent, d'una manera més o menys propera, ha viscut l'experiència del càncer, una malaltia que a dia d'avui desenvolupa una de cada tres persones al llarg de la seva vida, i ell tampoc se n'escapa. D'aquí que hagi decidit emprendre aquesta iniciativa solidària. Només una curiositat. Al llarg de la història, menys de 700 nedadors han aconseguit aquesta gesta, una xifra 5 vegades inferior al nombre d'alpinistes que han escalat l'Everest. Així que preneu nota a www.nadacontracorrent.org. Anirà informant sobre la preparació i l'evolució del projecte web, on també qui vulgui pot fer aportacions des d'un euro. Ara sí, fi d'aquest observatori que un dia més ens ha acostat en conversa amb els investigadors, els estudis més actuals. La setmana vinent, més. Ara rebeu una salutació cordial de que he fet aquest temps i aquest espai de divulgació científica a Ràdio 4. L'Adolfo Rosado, les vies de so, dirigint i presentant Anna Banyeres. Gràcies i bona setmana.